Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Si ens acompanyeu durant una estoneta, no us robarem molt de temps, però serà intens, això sí. Farem un parèntesi i posarem en valor l'anàlisi, el pensament, la reflexió. És la proposta que ens acosta cada 15 dies Pere Martí amb el Feinejant en Filosofia. Pere, bon dia.
Bon dia.
Mira, fa 15 dies parlàvem de la Dana, de la gestió de la tragèdia.
I aquell mateix dia jo justificava una mica el canvi de plans, perquè teníem una proposta ja més o menys prevista, però considerar que algunes vegades l'actualitat, que és una cosa que he criticat més d'un cop, això, aquesta dictadura de l'actualitat, tanmateix s'imposa, no? Perquè tancar els ulls allò que passa al teu voltant no és justificable, i aquell era un dia. Ara, avui podria ser un dia semblant, perquè també tenim al davant una catàstrofe. No sé si comparable a la Dana, que és la victòria del senyor Donald Trump a Estats Units, i una victòria aquesta vegada inapel·lable, no? I com això pot tenir una projecció arreu del planeta. Quina és la biografia, la trajectòria, l'actitud política d'aquest personatge, i com això pot acabar modificant el nostre món quotidià.
I encara li queden un parell de mesos per ser president de facto, però ja està fent nomenaments i anunciant l'equip i tremola, no?, com Elon Musk.
Són immediats. Però també vaig pensar que justament aquesta inici de temporada han fet alguns programes en què, si no d'una forma directa, sí indirectament, moltes de les coses que jo podria comentar ja les vaig dir. Unes anàlisis, reflexions, per exemple, sobre el llibre de l'Ombra d'Amazon, o quan parlàvem del perquè de l'ascens de l'extrema dreta, i especialment entre els joves. Per tant, com que no aportaria res molt nou, no puc fer altra cosa que remetre'm al que ja es va dir en aquells programes, sempre tenint en compte que aquesta actualitat, en aquest cas, malauradament, no crec que decaigui, sinó que tindrem moltes oportunitats en el futur de tornar a abordar aquest problema.
Per tant, segur que sí, ja hi tornarem, ja. Sí.
Reprendrem aquest fil que vam deixar fa 15 dies i que té a veure també el tema amb la filosofia política, amb la sociologia i fins i tot amb l'antropologia filosòfica. És el tema de l'adoctrinament. Un tema, com molts dels que toquem, doncs, vidriós, no?, que no és fàcil d'abordar. Com també en moltes altres ocasions, l'elecció d'aquest tema va ser una mica casual, no? Escoltant un programa de ràdio, va aparèixer un debat en una tertúlia al voltant d'unes samarretes que un sindicat havia portat a una escola. Unes samarretes que feien referència al conflicte de Palestina. I llavors els tertulians discutien si era admissible que una organització concreta, doncs, es pogués introduir a les aules, o que si es feia, doncs, propaganda d'una part del conflicte, doncs hi hagués també l'altra part representada, etc. Fins i tot, un dels tertulians, sempre anem per aquí, no?, es va referir al procés, i que si era admissible que durant el procés a les aules, doncs, hi haguessin símbols independentistes, que llavors potser això no molestava, i ara doncs alguns s'escandalitzaven perquè hi havia doncs aquest tipus de plantejaments ideològics, i que si al final l'únic que ens molesta és allò que correspon a ideologies contràries a la nostra, no? I el que és, diem-ne, proper a nosaltres, això ja ens sembla bé. Em va semblar que, home, tot i que el debat no va agafar una forma massa coherent, però que era un debat interessant i que era fàcil d'abordar. Bé, això, doncs, un dia doncs, vaig tenir aquesta... vaig escoltar aquest debat, però això, doncs, va quedar allà. Però resulta que al cap de pocs dies vaig tenir una altra trobada imprevista que em va fer pensar que això es podia aprofundir de manera constructiva. I pensar, mira, doncs allò que semblava complicat potser no ho és tant. O si ho és, com a mínim, hi ha camins per abordar-ho de forma constructiva i més o menys rigorosa. I justament això es va produir... risc perquè fa un moment parlàvem de les xarxes abans d'entrar en el programa. Es va produir en una xarxa molt, avui dia tan denostada com Twitter. Potser valdria la pena dedicar una estona a parlar-ne en un altre programa, perquè tot el que està passant aquests dies em fa pensar en aquella famosa pel·lícula Casablanca, bueno, de la nostra generació, era molt coneguda. Avui dia suposo que és una referència que ja en alguns casos no serveix. A Casablanca hi ha tres o quatre escenes emblemàtiques. Una d'elles és quan el cap de policia, que està tot el dia al bar del Humphrey Bogart jugant, se li adreça a uns servidors i li diu: mira, t'he de tancar el local perquè m'he enterado que aquí se juega. Doncs això és una cosa semblant. Ara sembla que uns quants han caigut, que a les xarxes es manipula. De cop s'han tornat...
S'han il·luminat.
Clarividents, no? Però bé... es va tractar d'un tuit, d'un tuitaire habitual, el senyor Antonio Baños, i em va cridar l'atenció perquè començava citant a Aristòtil. I, és clar, jo no sóc gaire usuari de les xarxes, ja. Com bé saps, no és allò on te passo més estona. Però d'en Baños no havia vist mai que cités Aristòtil, ni de fet no havia vist mai en cap tuit dels que he pogut veure. I, és clar, no, ni que fos per deformació professional, doncs em va quedar Aristòtil. Què passa aquí? I, com que és molt curtet, el llegeixo sencer. Deia així: una mica d'Aristòtil. Els nens són lliures. L'educació és una imposició. Per solucionar la contradicció només hi ha dues solucions. La primera, per mantenir la llibertat dels nens, no cal imposar cap educació. La segona, els nens no són lliures fins que se'ls eduqui. Em va xocar, la veritat, perquè és un tuit de més profunditat del que acostuma a aparèixer en aquesta xarxa. I tampoc Baños no coneixia la seva, el seu vessant filosòfic, no? El periodístic, polític. D'entrada em va sobtar Aristòtil, perquè a mi la idea que hi ha en el fons d'aquestes frases se'm remetia més a Kant, del qui alguna vegada ja hem citat alguna de les seves idees, i justament les que aquí doncs s'aboquen. D'altra banda, vaig pensar, potser és que això té com una forma de silogisme, i d'aquí ve lo d'Aristòtil, qui va inventar el silogisme com a mecanisme per arribar a la veritat. Hi ha dues premisses, i de les quals, si es donen unes condicions determinades, s'extreu una conclusió que és absolutament vertadera. Però, clar, en aquest cas, les premisses no eren ben bé com les d'un silogisme, perquè... de fet, eren contràries, contradictòries. Una anul·la l'altra. Els nens són lliures, l'educació és una imposició. Per tant, tenia més, potser, l'aparença d'un raonament dialèctic, en el qual hi ha una contradicció, de la qual en sorgeix un nou sentit. A veure, ara potser m'estic posant massa en el terreny tècnic, Potser algú se'n recordarà de quan estudiava filosofia al batxillerat, però és important perquè és justament aquí, en aquest entramat tècnic, on està, on radica la força de convicció d'aquesta piulada, d'aquest raonament, en definitiva. Per tant, anem a analitzar-ho amb més detall. Aquest aparent silogisme, que evidentment, jo no ho sé directament, però va ser motivat per, si no aquell debat, algun debat que s'havia produït sobre el tema, perquè ja coneixem l'opinió d'en Banyo sobre la qüestió palestina, no? Comencem per les dues afirmacions inicials. El que funcionaria com a premissa. Una, els nens són lliures. Dues, l'educació és una imposició. Sembla que, com deia, l'una nega l'altra. Si els nens són lliures i els eduquem, ja no són lliures. Què fem amb això? Ara ve la part, per mi, de genialitat d'aquesta piulada. Primera conclusió possible d'aquest aparent silogisme. La conclusió que seria la directa. Si els nens són lliures, l'educació és una imposició. Conclusió, no eduquem els nens. I continuaran sent lliures. Algú amb un atac de rigorositat podria dir no, és que no diu que no eduqui, sinó que no cal imposar cap educació. Se suposa cap educació concreta, però quina diferència hi ha entre cap educació concreta i cap educació? Seria una conclusió realment una mica estranya. Anem a la segona opció, l'opció B, que és la que realment és important. Diu, els nens no són lliures fins que se'ls eduqui. Això sembla totalment contrari a el que s'ha dit al començament.
La inversa, sí.
I, de fet, sí ho és i no ho és. Abans he parlat del raonament dialèctic. Clar, en la perspectiva dialèctica, en l'anàlisi dialèctica de la realitat, les contradiccions no es veuen com un límit infranquejable, sinó com una manera d'arribar a nous sentits. És a dir, es dona per suposat que la contradicció forma part de la naturalesa de les coses, de la nostra naturalesa, i que, per tant, és productiva, no limitativa. Anem a veure quina és la conclusió aquesta a la qual arriba, els nens no són lliures fins que se'ls eduqui. Aquesta és l'única manera de conciliar els dos termes de la contradicció, de conciliar-los, de fer-los compatibles. Els nens són lliures, l'educació és una imposició. Justament, el caràcter d'imposició de l'educació és el que fa que els nens siguin lliures. És la condició necessària perquè puguin ser lliures. I això és així.
T'hauràs d'explicar millor, eh?
M'hauré d'explicar millor.
Sí. Som-hi.
Amb el temps que ens queda. Aquí hem de recordar un altre històric de la filosofia, que és el senyor Jean-Jacques Rousseau, el qual ha tingut uns efectes, perdonaran, perniciosos en l'abordatge d'aquesta contradicció. Molt bons en segons quins aspectes i molt perniciosos en d'altres. Perquè aquesta contradicció, de fet, ja està resolta des de fa molts, molts segles abans de Rousseau i, justament, Aristòtil. I ara ja queda clara per què una mica d'Aristòtil al començament de la piulada. Perquè, si anem a Aristòtil, ell és el creador de la definició d'ésser humà. De moltes definicions, però la definició d'ésser humà com zoon politikon, és a dir, animal social. L'home és un animal social. Això s'ha interpretat, i aquí sí que Aristòtil no ha tingut èxit en la seva projecció futura de les seves idees, s'ha interpretat habitualment com que l'home tendeix a la societat, que es troba bé en la societat. Però això implicaria que podria estar fora. Jo sóc home i, diguem-ne, tendeixo, em va bé associar-me. Però això és una interpretació errònia, però la més estesa. L'afirmació aristotèlica el que diu és que l'home no és possible fora de la societat. Literalment, la societat el diu, fora de la societat només hi ha els déus o els animals. És a dir, que la socialització, això que avui en podem dir educació, és el que ens constitueix com éssers humans, és a dir, com éssers racionals, éssers morals, éssers lliures. Moral i lliure és el mateix, perquè ningú pot ser lliure si no és moral, o ningú és moral si pot ser lliure, si no és lliure. Al final, ser moral no només radica en conèixer el bé i el mal, sinó en tenir una alternativa per triar. Els animals no els podem jutjar moralment. El predador que caça la seva presa no li podem fer un retret moral. No es pregunta si faig el bé o el mal, o si és correcte el que faig. Ell actua. No hi ha alternativa. La moral només apareix quan hi ha alternativa. Però resulta que aquesta idea tan clara, a partir de Rousseau, s'enterboleix. Rousseau va establir que calia protegir la lliure espontaneïtat de les criatures i protegir-les de la malvada societat que perverteix el seu natural bondadós i creatiu. I tota la pedagogia moderna es basa en això. A partir d'aquest moment, l'educació es mou en aquest terreny pantanós d'educar sense imposar, sense adoctrinar. Però és que la naturalesa humana està dissenyada justament perquè la doctrinin, és a dir, perquè el socialitzin. Sense la influència de la ciutat no hi ha ésser humà, hi ha animal. I la naturalesa animal no és aquesta naturalesa bondadosa i sense contaminar que deia Rousseau. No, la naturalesa animal és simplement animal. Com diria la dita popular, d'on no n'hi ha, no en raja. Primer s'ha d'omplir el pou i després podem pouar-hi. Hi ha un passatge de la filosofia de Kant que abans he evocat i que un altre cop he citat, que és la metàfora del colom, que Kant utilitza per criticar els metafísics que volen volar lliurement amb el pensament i descobrir-ho tot sense cap limitació i es queixen que ell posi límits al pensament. Diu, aquesta gent són com el colom que es queixa amargament perquè l'aire li impedeix volar lliurement. Però és que el colom no sap que sense l'aire no podria volar. Ni tan sols moure's de terra. És allò que ell considera la seva més gran limitació, és justament el que fa possible que exerceixi la seva llibertat. Com veus, la cosa es va perfilant una mica més. No hi ha educació sense imposició. Això no vol dir que totes les educacions siguin equivalents. Evidentment, tu pots educar en un sentit o en un altre i d'aquí sorgeix una societat o una altra. Però sempre hi ha una o altra. L'utopia de la no imposició és això, una utopia. I pot ser contraproduent. Quan algú diu, no, jo no vull influenciar el meu fill, ja decidirà ell si vol ser nen o nena quan sigui gran. És una forma de immiscuir-se en la trajectòria vital, igual que la que estableix aquesta pauta o aquesta altra. El problema d'aquesta fórmula és que llavors no veus la realitat tal com és. Vas una mica enganyat. No hi ha res en la naturalesa humana comuna a tothom més enllà de que compartim aquesta necessitat de socialitzar-nos. En el ser humà no hi ha res més que sigui natural. Els que diuen, no, hem de deixar expressar la lliure naturalesa... Això és essencialisme, això és metafísica barata. I aquests són els que habitualment més furibundament ataquen els que diuen que són essencialistes i metafísics. Hem parlat d'educació i encara no hem arribat pròpiament a l'educació. Però abans, no sé si tindré temps de fer un petit tomb pel teu gremi, perquè els periodistes...
Ui, sortirem escaldats,
sempre...
segur.
Perquè aquí també s'hi connecta fàcilment un concepte com és el de l'objectivitat. No? Avui dia ja quasi bé ningú aspira a una objectivitat, i es diu això és un desideràtum i tal. Però alguns continuen escudant-se amb això i trepitjant l'objectivitat... dient que la protegem. Posem un exemple. Imaginem que un afirma que està plovent i el moderador del debat diu, molt bé, anem a veure, gent a favor i gent en contra, gent que defensa que està plovent i gent que no està plovent. Molt bé, respectem la neutralitat i tal. Home, però potser abans de donar veu a tothom, obrir la finestra i mirar si plou. Perquè si està plovent, quin sentit té donar veu als que defensen que no plou? És absurd, no? Però això es fa constantment. És a dir, la suposada neutralitat, en definitiva, el que fa és donar veu a aquells que no tenen cap autoritat per poder parlar. Cal prendre part en el periodisme i en tots els camps de la vida. Hi ha una sèrie de valors que són intersubjectivament acceptats i que no podem dir, no, mira, és igual, tu defenses això i donem igual, peu d'igualtat. No, no, això és absurd. Per exemple, dir, no, jo no sóc ni masclista ni antimasclista. Perdó, què vol dir no és ni masclista? Això no és objectivitat, això no és neutralitat. Això és posar-se a favor d'algú sense dir-ho. Això és defensar el masclisme. Això passa en molts altres àmbits. Jo no sóc ni catalanista ni espanyolista. Llavors, què ets? Un marcià? Quan hi ha una situació de dominació en què un poder submet a un altre, una aparent neutralitat no és sinó un recolzament de l'statu quo. Llavors, aquests que es diuen neutrals en aquesta situació són, per mi, pitjors que els que obertament es declaren parcials, perquè a sobre no reconeixen que ells estan donant suport a algú. Almenys en el clàssic castellà, ni quito ni pongo rei, al final hi ha ayudó a mi senyor. Almenys això es reconeix. En el camp educatiu doncs, passa el mateix. Durant molt de temps hem estat, compte, això no es pugui dir, s'ha de ser neutral en una situació de sotmetiment cultural, lingüístic, polític i judicial, aquesta actitud és deixar el terreny totalment lliure pels que són els dominadors. Si estem a Catalunya, què té d'especial que hi hagi una especial atenció a la llengua, a la història, a la cultura i a les tradicions? Això és estrany, per què amagar-ho? O dir, no, si es parla d'això, també s'ha de parlar d'allò. En aquest terreny, l'omissió, com he dit, sempre és recolzar a l'statu quo. Explicar el món des de la perspectiva de Castella, això ja ens ho han dit els orientals, que és inacceptable. Quan ells diuen, home, per què el mapa mundi el representeu sempre amb Europa al centre? És que l'esfera té un centre? Jo, en la meva experiència pedagògica, els textos de filosofia o d'ètica de referència sempre eren, perdó, o de gent forana o castellana parlant. És que no existeixen una tradició catalana de filosofia o d'ètica. Llavors, algú em podria dir, home, és que, esclar, tu t'estàs parlant sempre de allò que és local, llavors perdem la riquesa, etc. Dic, home, doncs, mira, si és per la riquesa, anem a buscar textos en anglès, alemany o francès, que és la punta de llança de la cultura. Home, però llavors ens perdríem allò que és nostre, que és la tradició espanyola. Ah, ja som al cap del carrer. Un adoctrinament és bo, l'altre adoctrinament és culpable. A veure, quants alumnes catalans, quan acaben l'ESO, no de Burgos o Mossè, saben que hi ha hagut almenys dos papes catalans, els dos Borgia, nascuts a Xàtiva? Quants? Quants saben que en tota l'acròpolis d'Atenes només hi ha una sola placa, concretament a la sortida del Partenó? Una placa que commemora la presència catalana a Grècia del rei Pere III el Cerimoniós. Ningú. Que consti que l'adoctrinament no garanteix res. Nosaltres vam ser adoctrinats pel tardofranquisme. Sabíem l'himne de la falange, els principis del movimiento, i això no va garantir que fóssim addictos al règim. Però quina societat amaga el que és propi si no una societat dominada i minoritzada? És a dir, que es veu com a inferior, com a subalterna, com a dependent d'un altre. Per tant, si volem ser una societat que té la seva pròpia identitat, doncs hem d'explicar allò que som. I si això ens diuen que és adoctrinar, doncs, és clar, nosaltres eduquem els nostres ciutadans.
Pere Martí, moltes gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
A reveure.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. Bon dia, comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que Càritas de Sant Feliu de Llobregat i Càritas Interparroquial de Vilafranca van inaugurar divendres a la tarda la Llar Montserrat, un nou espai d'acollida destinat a persones i famílies en situació d'exclusió social i residencial. La Llar Montserrat s'ha creat gràcies a la cessió de 3 habitatges per part de les parròquies locals per un període de 30 anys per proporcionar un espai segur i digne a aquelles persones que es troben en situació de precarietat residencial. Aquest projecte s'emmarca dins una reforma integral de l'edifici que va començar el 2023 i que es preveu finalitzar el 2025. Amb aquesta iniciativa, Càritas podrà ampliar la seva capacitat d'acollida a la comarca, passant de 8 a 12 places. Aquest recurs serà el primer d'aquestes característiques a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, i una part estarà destinat principalment a dones soles i mares amb fills. A més de l'allotjament, el projecte inclourà un seguiment personalitzat per part de l'equip social de Càritas, així com plans d'acompanyament laboral i també suport psicològic, si cal. Continuem apuntant-vos que els ajuntaments de Cunit i de Cubelles han criticat el servei, diuen, desastrós de l'R2 sud de Rodalies, que acumula diferents incidències els últims dies. Unes afectacions que se sumen al col·lapse que pateix aquesta línia des de que va començar el dispositiu especial a Sant Vicenç de Calders per les obres al túnel de Roda de Barà. El primer tinent d'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha tornat a lamentar que la Generalitat i Renfe hagin deixat desemparats, diu, aquests dos municipis. No pot ser que els trens arribin plens sense que pugui entrar més gent a 8 parades per arribar a Barcelona, ha denunciat Cassanyes. Per aquest motiu, els dos consistoris exigeixen més freqüències a l'R2 Sud i la creació d'un bus express que vagi cap a la capital catalana per així descongestionar els trens. El servei està col·lapsat i hi ha dies que no van els trens o que arriben a deshora, ha recalcat Cassanyes, que ha lamentat que no s'hagi fet cap proposta de millora en el mes i mig que fa que estan en marxa les obres. I seguim apuntant-vos que aquest diumenge, d'11 del matí a 3 del migdia, Sant Pau d'Ordal acollirà el 19è Sobirats Tàstel, una fira per tastar la qualitat dels vins i escumosos dels cellers del municipi, la gastronomia local i posar en valor els productes del territori i el patrimoni. La 19a edició del Tàstel comptarà amb la participació de 34 expositors, entre cellers, restauradors, artesans, productes de la terra, artistes i entitats que ompliran la plaça Sobirats i el carrer Ponent. L'espai gastronòmic, situat a la plaça, oferirà els plats elaborats pels restauradors del municipi, a més de les propostes gastronòmiques dels artesans alimentaris que ofereixin degustacions elaborades amb productes de proximitat. Enguany, la inauguració serà a càrrec del sadurninenc Xavi Roig, sommelier de Cal Fer-ho i guanyador del concurs Sparkling Wine Master Espanya 2023. I acabem informant-vos que un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaçarà de nou a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà aquest dimecres, 20 de novembre, al local 9 de Moja, de 5 de la tarda a 9 del vespre. La campanya té per objectiu mantenir les bones xifres de donacions recollides en les darreres estades al municipi del Banc de Sang. Per fer la donació, cal inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45.
And now the end is near.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
El Com sé tu, aquesta setmana la Montserrat Ferraro, coach i psicòloga que ens acompanya quinzenalment, ens proposa parlar de la frustració. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, com esteu?
La frustració i, sobretot, posant el focus en les noves generacions, amb les quals potser no ho hem fet prou bé, els hem consentit, els hi hem evitat frustracions i, a mesura que creixen, no toleren la més mínima frustració.
Sí, el consentiment realment és un element que dificulta moltíssim la maduració personal, la capacitat de resiliència, la capacitat de sortir-te'n enfront de les dificultats i la capacitat d'esforçar-te. De dir, si no ho aconsegueixo per aquí, ho faig per allà, i si no és ara, segueixo esforçant-me per aconseguir-ho. El consentir, què vol dir? Vol dir aquelles marranadetes als 2 anys, vale? I llavors dir-li, ai, va, pues té, dona-li això, si vol. Malament, perquè la vida no funciona així. Vull dir, el que realment no em deixin aprendre a que la marranada no és la fórmula per aconseguir el que vull, vull dir, si em deixen això, jo potser llavors estic en una relació de parella, li monto un pollo per sortir-me'n amb la meva. I al final acabo carregant a la meva parella i se m'acaba la parella, perquè, clar, muntar pollos cada 2 per 3 per sortir-me'n amb la meva no és que sigui la paraula més fàcil per entendre'ns, no? La forma, o la fórmula més fàcil. El consentir dona això, però el consentir, penseu que, a part de dir, va, vol això, dona-li, i dius, bueno, doncs no volem que pateixi, vull dir, hi ha un principi que vol dir, no, que no pateixi, va, que no plori tant.
Aquesta sobreprotecció, no?, que per natura sí. Tots els pares i mares
sí.
Porten.
El que passa és que jo intento treballar el tema d'alerta, perquè aquesta sobreprotecció porta una comoditat important, vale? Per no sentir-lo cridar, li dono i així calla. Aleshores, alerta amb la trampa, perquè és molt gran.
No és tant que la criatura no pateixi, pobreta, sinó que jo estigui més tranquil·la.
Estan les dues, vale? Estan les dues, i aleshores he de veure això, perquè per jo quedar-me, per tenir un centrocontrol de la situació, per tenir una certa comoditat, i per no patir jo, perquè la veig patir, doncs estic realment utilitzant un sistema erroni. Anem a veure, dintre de les marranades, el que es fa normalment és imitar el nen o la nena que fa la marranada. Si fa tu fas el mateix, tenen 2 anys, el tens allà, el vas a posar al bany i et comença a fer així, tu li fas el mateix, se't queda mirant, i molts cops, que jo he fet sessions de pares i mares, i molts cops aquesta resposta hi és, igual que altres que es queden parats, i la resposta a vegades que han dit alguns nens o algunes nenes petitons és, tu no. Volguem dir, m'estàs xupant plano.
Això és exclusiu meu, no?
Exacte. Es queden parats, perquè tu m'arreneixes igual, i et diuen, tu no, volguem dir, clar, és que li estàs traient el lloc. I aleshores el que recomano normalment és, després d'això, fer una desviació de l'atenció completa, és fer pessigolles, riure, i com ja el tens més o menys en braços, que t'ha fet la marranada tu també, i t'ha dit tu no, li fas pessigolles, ja i l'has fotut a dintre la banyera. T'has ficat a dintre i hem canviat l'atenció, no ens hem donat compte i ja estem. Clar, això requereix d'invertir una mica de temps, vale? I dedicar-te a això. Després hi ha altres sistemes que s'han explicat que deixa que m'arreneixi, deixa que m'arreneixi, ja se li passarà. Sí, però anar-li dient. Si tens temps a casa i pots deixar que cridi, l'altre és que l'estàs portant a col·legi, que jo he vist algú que l'arrossega, ah, no vine a col·le! I va cridar, pues anem a col·le.
O quan aguantant el pollo allà al supermercat.
Aguantant el pollo i anar tirant. I dius, bueno, potser que ho entrenis a casa, això, no? Perquè, però clar, si ho entrenes a casa i deixes que plori, és important anar dient, quan paris, en parlarem. Ara no. Si segueixes, no puc parlar. Anar deixant missatges, perquè el fet de no respondre, de posar la cara passiva, de despistar, i en el moment en què callis acostar-me, sí que és un bon aprenentatge per dir, hòstia, si m'arreneixo, o perdó, ostres, si m'arreneixo, no em faran cas. Vaig aprenent que no me'n surto amb la meva, d'acord? Però també vaig agafant un petit rancor de no em fan ni punyetero cas. Clar, aleshores, si a mi em dones un argument que he sentat un precedent, de dir, tu ves cridant, mentre crides no en parlarem, quan quaris parlarem. Jo t'estic donant un precedent, t'estic dient, escolta, no ens podem entendre. Vull dir, ara no discutirem tu, perquè clar, estàs amb plena marranada. Quan paris, en parlem. Quan paris, negociem. Quan paris, mirem a veure què fer. Vale? De totes formes, la més efectiva és la primera que us he dit, ens ha funcionat sempre molt bé i l'han tret en un anunci a televisió. No sé si ho havien comentat algun cop o no, però hi ha un anunci a televisió que feien fa temps, que hi ha una mare a un supermercat. I llavors hi ha un fill que és una mica més grandet, de 2 anys, sembla que té uns 7 anys o així, que agafa un paquet de no sé què i la mare li diu que no, que això no ho fica en el carret de la compra. I llavors el nen tira el paquet i comença a marranejar i s'estira al terra. La mare se'l mira i al mig del súper la mare s'estira al terra i fa el mateix numeret de marraneig que fa el fill. El fill se la queda mirant amb els ulls de plat i llavors la mare s'aixeca, s'espolsa els braços perquè s'ha estirat al terra i amb el dit li senyala el paquet i li diu que el torni a posar a l'estanteria. I el nano agafa el paquet, el posa a l'estanteria i se'n va darrere la mare.
I ho és.
Ja està. Vull dir, és la representació d'això que us estava explicant, va sortir per televisió. Això el que ens ve a dir és que és un dels millors sistemes per confrontar aquestes situacions del marraneig, d'avui sortir-me'n en la meva i no estic aconseguint-ho en aquest moment. Si abordem directament la frustració, jo el que no voldria és explicar què és en si, què passa quan ens frustrem.
És necessària la frustració?
Sí, sí, la frustració...
Partim d'aquí?
Sí, la frustració sí. La tindríem que passar a l'escola bressol. Vull dir, l'esport ens
perquè
pot...
Perquè aquests últims anys hi ha hagut molta tendència a evitar la frustració
perquè
de la canalla.
Pensen, clar, es pensen que és una cosa dolenta i el que hem de passar-ho tots, igual que el marraneig i no sortir-se'n amb la nostra, però normalitzar-ho. Normalitzar-ho és no dramatitzar-ho. Vull dir, si et surts o no et surts amb la teva, és no dramatitzar-ho, és canviar la direcció de l'atenció. Aleshores, la frustració és que jo tinc una idea del que vaig a fer i a la que arribo al punt amb la idea que jo tenia, el que succeeix en la realitat no encaixa amb el que jo estava esperant. I quan no m'encaixa, és un desajust de la imatge interna i la realitat externa. I aquest desajust em frustra, perquè no hi ha un encaix. Jo estava esperant que hi hagués aquest encaix, no hi és, i em quedo que no he aconseguit allò que volia. I resulta que em frustro. La frustració és una sensació de ràbia, negativitat, tristesa i desolació per no haver-ho aconseguit. En la qual cosa, important descarregar aquest cortisol que en genera, però reelaborar de seguida una altra imatge per veure quina és la propera, o el proper objectiu, o la propera cosa, o cap a on vaig després. S'ha acabat, això, és una frustració, no m'ha encaixat. Valorar que no m'ha encaixat i després, bueno, ara cap a on vull anar la direcció. O, vull dir, em dirigeixo cap aquí...
Però si tens 5 anys...
No, ara t'explico.
Tu no pots fer aquesta elaboració,
no? Sí, no, t'explico. Ja vaig cap aquí i aleshores em distrec amb una altra cosa i després ja m'espavilo amb si vull assolir aquesta joguina que m'han fotut una mossegada de caldeu al voler agafar la joguina i m'he frustrat perquè m'he quedat sense la joguina i, a més, amb una mossegada a la galta. Aleshores, me'n vaig cap a una altra joguina, agafo l'altra joguina, em distrec i no et preocupis que el nen o la nena ja s'espavilen per intentar veure després, quan m'acosto aquí, agafar-la sense que l'altre vingui a agafar-m'ho. Perquè ja, com realment la realitat no era el que jo creia, que aquella joguina estava només per mi, sinó que la joguina està per més gent. No necessito rebre una mossegada. El que intento dir és que l'experiència em fa, com a bebè, entendre que allò jo vaig, ho agafo i és meu, que és el rei o la reina de la casa, i la socialització em diu que quan jo vaig agafar allò, pot vindre un altre i m'ho treu de les mans. O senzillament pot vindre un altre i ho agafa abans. Això és un principi de socialització que em frustra la meva intenció d'anar a agafar la joguina perquè tinc que tindre en compte que hi ha més gent.
Necessari per madurar, vital.
Exacte, i aleshores què faig? Doncs m'espavilo per intentar arribar abans o quan no estigui ningú mirant i ho agafo. I som prou llestos a l'escola bressol com per aprendre aquestes coses. Ja dic, no és necessari la mossegada. He dit allò de la mossegada perquè són casos que a vegades han succeït, d'acord? Aleshores, en esport passa 3/4 del mateix. Tu estàs i et quedes a mil·lèsimes de segons d'anar a les Olimpiades. Això és un frustrem molt real. Tens totes les capacitats, tota la formació, els anys que has estat treballant. Bueno, l'única valoració és que tens una data adequada per poder resistir 4 anys més i tornar a provar les properes Olimpiades.
I si no tens la data adequada?
I si no tens la data adequada,
oportunitat.
Tens una valoració importantíssima de has arribat a mil·lèsimes de segon, ets vàlid, o sigui, has de fer una reelaboració. Això es treballa psicològicament. De dir, bueno, he arribat fins aquí, m'he quedat a les portes, i llavors... Per què he fet l'esport? Només per anar a les Olimpiades? No. He fet l'esport perquè m'ha portat una riquesa, una capacitat de superació, una vivència en companys, unes competicions regionals, nacionals, internacionals, un glamour.
Però
i
això
després...
que dius tu és molt racional i clar, en el moment...
Sí, no, però els esportistes, quan els hi passa això, ja són racionals i en el moment ho treballem. No és que sigui molt racional, és que és el que es treballa. Sílvia, és el que treballem en psicologia de l'esport, perquè realment la frustració autèntica... l'aprens a no enganxar-te a la frustració quan fas esport. I, a més, tu estàs intentant fer un salt o intentant fer un exercici o estàs intentant fer un dribbling o un gol i et frustres quan no et surt. I què fas? Tornar-ho a entrenar. Quan no et surt, no és l'expectativa. Tu pensaves que estaves preparat per fer-ho o preparada i va i no et surt. Què fas? Pues seguir-ho intentant, que és el mateix. Jo ara he posat a l'extrem de les Olimpiades perquè ens ho trobem. Ja quan estàs amb una certa preparació ja tens una certa maduresa per poder reflexionar i fer un treball de dir, joder, o sigui, a veure, m'he de descarregar perquè és una marranada, si vols, perquè són 4 anys, però per una altra banda, la meva preparació és vàlida, he lluitat fins aquí, tinc uns bons resultats i la vida segueix després de l'esport, perquè clar, no s'acaba, la vida. Això jo ho tinc que treballar. Quan treballo amb esportistes, molts cops diu, què vols? Aquesta competició, quin és el teu objectiu? L'altre, quin és el teu objectiu? Les Olimpiades i després, les altres Olimpiades i després, i dic, ostres, no ens en sortim. Dic, com vols sentir-te 5 minuts abans de morir? I em diuen, carambes. No, però és que és així, la vida està més enllà. No s'acaba, ni amb una professió ni amb un esport. Vull dir, és més, en el món de l'esport et retires amb una edat jove i el reste de la teva vida, què vols? Ja desaparèixer. Has de pensar com vols viure. I tot el que tu has treballat és un bagatge molt, molt, molt important per la teva projecció social. Aleshores, el viure al món de l'esport a vegades et pot haver matxacat, ja ho entenc, perquè hi ha esports del rendiment i entrenadors i entrenadores que han tingut treball per reconduir els esportistes. Però, en el fons, si rasquem una mica aquella part més saludable de l'esport, que és la que ens interessa, és l'autèntica autosuperació. El millorar-te tu cada dia i el saber que et trobes més i que connectes més amb tu i que tens companys, que has compartit amb companys o amb companyes i que això t'ajuda a créixer. Clar, aquesta frustració la treballes molt quan vius l'àmbit de l'esport. Per això va molt bé que també facin esport i esport de competició. Diuen, ah, és que competir... No m'agrada competir. Diuen, hem d'entendre la competició com a autosuperació, no com esperar que l'altre es trenqui una cama, ni esperar que l'altre s'equivoqui. No has d'estar pendent de l'altre, has d'estar pendent de tu. Per això parlem de psicologia a l'esport, perquè hi ha molts cops que l'esport se'n va sense psicologia a prendre vent. Psicologia a l'esport és el fair play, és el realment centrar-te en tu, superar-te, si hi ha una frustració, reelaborar-la.
Una competitivitat sana.
Exacte, reelaborar.
Que et frustri, no?, si no assoleixes els teus objectius.
Bueno, que et pot frustrar, et frustra en aquell moment.
Però ho has de superar.
Però de seguida reelabores objectius. La frustració, el que té, l'eina que té molt bona per sortir-te'n de la frustració és primer descarregar-la, no ho neguem, perquè és tristor, és ràbia, són molts anys de treballar, o un exercici que estàs allà donant-li, estàs agotat o agotada. Doncs descarregues. I després què dius? Pues apretes el cul, et poses les piles i apa, som-hi. A tornar-ho a fer, o a tornar a preparar-te, o a reelaborar objectius per seguir endavant, que és el que t'interessa. Que això és important, viure a edats tempranes. Hi ha molta gent que em trobo en el món de l'empresa o amb la parella, i em trobo en situacions que ara riureu perquè és curiós, li dius, escolta, anem aquí? Li diu ell amb ella. I llavors ella diu... Bueno, jo havia pensat també anar a l'altre lloc. Bueno, doncs aquí no anem ja. I dius, un moment, perdona.
Som a P4.
Exacte. Un moment. I això està succeint actualment.
Sí,
i no
per
parlo
això jo
a l'inici
et deia d'aquestes generacions que pugen, que s'han sobreprotegit, se'ls ha evitat qualsevol frustració, se'ls ha donat tot, i quan comencen a caminar pel seu compte, topen amb la primera frustració i s'enfonsen.
Clar, i llavors es pensen que el que han proposat ells no és vàlid, perquè si el que proposen l'altre no li diu que sí, és que l'altre potser té ganes de fer una altra cosa. I potser, si haguéssiu parlat, acabaríeu fent la que tu has proposat. Però no estan acostumats a negociar, a reelaborar, a entendre l'empatia de l'altre.
I llavors, com ho superes, com ho soluciones?
Home, jo la gent...
Quan ja ets granadet i fins ara no has tingut pràctica.
Jo amb la gent que m'aterritza al despatx ajudo, d'acord? ¿Vale? Ajudo. Vull dir, em poden venir, però és que escolta, no tinc tolerància a la frustració. O inclús hi ha reaccions agressives, Hi ha reaccions agressives. Va, clar, on diré, està bé, perquè clar, és que no, mai se'n fa cas. Perquè i dius, un moment, només t'acaben de dir i si anéssim avui allà i un altre dia. Jo havia pensat, a lo millor l'altra persona només ha dit, jo havia pensat d'anar a tal lloc. A lo millor, si la deixes parlar, et diria, però bueno, ja em sembla bé que anem aquí. A lo millor, a l'acabar la conversa, ja t'hauria acabat de dir que ja li sembla bé també la teva proposta, però que té idees pròpies. Que no solament ets tu qui ha de tenir idees. Llavors, clar, què està passant? Pues no permetre-li a una persona sentir la frustració és com negar-li l'empatia i la comprensió dels altres i l'habilitat de manegar-se en societat. Estem limitant els fills. si no els deixem que aprenguin a generar-se per si mateixos. Ai, no, 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 que no pateixi. Perdona? Vull dir, és capaç d'en sortir-se'n. I si em faig pupa i em faig una ferida, em farà mal. I després me la curaré. Si tinc una ferida psicològica perquè vull aconseguir una cosa i no l'aconsegueixo, doncs em molestarà. Però si tinc suficient interès, seguiré intentant-ho. I llavors aquí despertaré pues, la guerrera o el guerrer que porto dintre, de dir, pues, venga, si no, si és, ai, no, no, no pateixis, eh? Si això no aconsegueixes, vés a buscar una altra cosa. Malament. No m'estàs donant eines perquè jo em superi, perquè superi dificultats, perquè tingui resiliència, que és que entro en una situació de caos, però no et preocupis, que buscaré el filet per on sortir-me'n i crec en mi. Per tant, necessito que davant de les dificultats em donin facilitacions i estiguin allà per si han de recollir trossos.
Però no que em salvin el cul a la
Exacte.
Primera de canvi, no?
No que em facin la feina.
Perdó per l'horari.
Exacte, no que em facin la feina. Jo tenia un cas, i amb això ho podem rematar una mica, que els poemes li feia sa mare. Era una noia que presentava poemes al col·le i els poemes li feia sa mare.
Clar, o les redaccions
i ella
per
deia
concursar
que els,
i guanyar
clar,
el premi.
Que els feia ella. I llavors la sensació de frustració important era una incapacitat d'escriure, una incapacitat de comunicar-se. Suposo que avui en dia tindria problemes per escriure whats, perquè abans no existien, quan estic parlant d'aquest cas, no existia el whatsapp. ¿Vale? Aleshores, clar, pensem que allò que estem substituint no els estem deixant créixer per si mateixos. Per tant, excés d'amor, hem d'analitzar-nos si potser és una... És, no vull que pateixi ell o no vull patir jo perquè pateix. Hem de fer una reflexió. Quan treballo amb mares o pares sobreprotectors, els hi faig aquesta reflexió. No, és que no ha de patir. I dius, deixa'l patir. No, però és que si ho fa d'aquesta manera, com jo ho dic, llavors no patirà. Però és que no ho vol fer d'aquesta manera, perquè té una altra. Deixa'l experimentar, deixa'l que s'equivoqui i arribarà al final a donar-se en compte quina és l'elecció més exacta per créixer. Per tant, deixar la corda llarga i creure en la capacitat de sortir-se'n endavant de les persones que estimem és un bon exercici per viure millor i estimar molt millor els nostres fills. Això vol dir acceptar la frustració i deixar-se créixer. Vale?
Des del minut zero.
Des del minut zero. Vale?
Des d'aquell plor o aquella pataleta.
Sí, des dels 2 anys que comença a fer la pataleta i que li diem, i fem la pataleta nosaltres, distraiem, riem, posem bon rotllo i eduquem. No és fàcil, vull dir, l'educació no... I encara sento pares que diuen que l'educació són els profes. No, l'educació no és els profes. Vull dir, els profes fan... Evidentment, tenen un pes important, perquè hi ha coses que he detectat i quan treballo amb gent dius, ostres, aquest profe li va marcar una mica, vale. Però a casa és important la base emocional, sobretot l'emocional, saber que puc recepcionar, que m'escolten, que estic present, etc. No és fàcil, ser pares, però és important.
I no hi ha manual.
No hi ha manual, però és important.
I requereix temps, una inversió de temps.
Exacte, mireu, una cosa que és bàsica...
És més fàcil dir-li que pot agafar els cereals o el que sigui i posar-ho al carret que ensenyar-li que no tot el que vol ho pot aconseguir.
Exacte, i com deia el savi oriental, vull dir, no em donguis un peix, dona'm una canya i ensenya'm a pescar. Vull dir, patiré mentre no em piquen, però el dia que em piquin i sàpigui que el peix és meu, hauré guanyat molt més i hauré madurat molt més. El que passa és que vigila, perquè amb això no et necessitaré. I això molts pares, a vegades, no estan realitzats a la vida i es pensen que els fills els han de necessitar sempre o ells necessiten que els fills els necessitin sempre. I en aquest cas, el tema de gènere també té un pes important perquè molts cops són moltes mares que necessiten ser necessitades perquè s'hi creuen que són estimades. I no és veritat, és allò de mama, vine a casa, senta't i pren un cafè amb mi. No vinguis a fer-me coses a casa. Senta't, pren un cafè i parlem. Perquè jo ja faig les meves coses i, a més, tinc una senyora de fer feines. No fa falta que vinguis a fer coses a casa. I això avui en dia encara costa, a vegades, de fer. En quan estem parlant de mares ja actives, treballadores, potser sí que t'ho agrairan més que les convidis a casa o que anem al cine juntes i anem a sopar.
Bon plan.
Per tant, frustració a l'escola bressol ens evitarà problemes i ens ajudarà a ser molt més socials, molt més hàbils i a sortir-se'n molt millor de les dificultats i, sobretot, a tindre una cosa que ens està passant avui en dia, que no hi és, que és la capacitat d'esforçar-se per allò que volem aconseguir. Vale?
Que bé que ho explica la Montserrat Ferraro, com sempre. Gràcies, que tinguis bona setmana.
Gràcies a vosaltres i bona setmana a tothom.
Yes, it was my way.
Penedès en xarxa.
És hora de dir adéu, diu Loren, i amb aquest tatu ens acomiadem. Diem adéu a aquestes 3 hores de ràdio. Aquest dilluns, el Penedès en xarxa, tot fent un punt i seguit, perquè demà n'hi haurà més. Que vagi bé, a reveure.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.